Sacar en Madrid.
Els 165 pisos de l'Art Tèxtil canviaran Covadonga a finals del 2021. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. És la data en la qual Solvia preveu acabar els 3 edificis d'habitatges. El calendari té en compte que l'enderroc de la part de l'antiga fàbrica acabarà a finals de mes d'octubre i que caldrà esperar mig any més per esperar la llicència d'obres. Tot i els dubtes dels veïns, des de la promotora defensen que el projecte suposarà beneficis pel barri.
Creix el nombre de vallesans amb beca menjador amb 1.500 respecte al curs passat.
El curs ha començat amb més de 13.700 becats, però només un 5% tenen cobert tot el cost del servei menjador. Així ho ha denunciat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez.
I ahir ens poden donar situacions absolutament inversemblants en el qual hi hagin famílies que no poden demostrar cap tipus d'ingrés i, malgrat això, només rebin un 50% de jugar amb la beca menjador de fons. El que ens està dient a la Generalitat, en els municipis, en els ajuntaments, és que, tot i que no sigui, com deia abans, una competència municipal, nosaltres hi hem de col·laborar, hi hem d'ajudar i hem de finançar la resta del 50% o fins al 75% per tal doncs, que aquestes famílies els hi puguem garantir, especialment amb els nens i nenes, doncs, una part de condicions al dia.
De fet, més de la meitat dels beneficiaris tenen un seguiment per part de serveis socials. 1.800 famílies només viu d'ajudes i 759 tenen ingressos zero.
Manu Guix, Haldor Mar, Núria Feliu o clàssics com Los Duendes o Ilús Teatre formaran part del cartell de tardor de la Cava Orpí.
La temporada arrencarà el 19 d'octubre i s'allargarà fins a principis de l'any vinent amb l'espectacle de l'humorista Pep Plaza, que tancarà la programació el 4 de gener.
I en esports, el Sabadell ha aconseguit aquest cap de setmana la primera victòria de la temporada.
Els arlequinats han remuntat en l'enfrontament d'ahir contra l'Atlètic Balears a Son Malferit. Els de Toni Saligrat confien que aquest bon resultat els ajudi a canviar la seva tendència general.
Aquestes i d'altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatura que es manté estable respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Iniciem la setmana amb alguns intervals de núvols, encara compactes en alguns sectors de la Costa Daurada, també de les Terres de l'Ebre, nuvolades a zones de muntanya, i a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu, localment aquestes nuvolades durant la tarda podran ser una mica més importants i deixar algun ruixat, algun xàfec, precipitacions que localment podran ser d'intensitat moderada o aïlladament forta i també doncs, en acompanyades de tempesta demà. Jornada més insegura durant la primera meitat del dia a la zona del litoral i també del prelitoral, sobretot a l'àrea de Tarragona i Barcelona, on aquestes precipitacions localment podran ser d'intensitat moderada o forta i en acompanyades de tempesta. A la tarda els ruixats també podran arribar en d'altres sectors de l'interior, precipitacions que encara localment podrien caure amb intensitat, ser d'intensitat forta, també en acompanyades de pedra i demà en conjunt amb temperatures que es mantindran semblants a les d'aquest dilluns. Pel que fa al vent, continuarà bufant de component est, entre fluix i moderat, però una mica més reforçat a la zona de la costa central i també a l'àrea de la Costa Daurada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 al seu pas per Montcada i per Sabadell per anar cap a Barcelona en sentit sud. A la B30 també hi ha retencions a Badia i a Cerdanyola per accedir a l'autopista del Vallès també en sentit sud. I a la P7 problemes a Sant Cugat en els dos sentits i també a Barberà, en aquest cas, en sentit Tarragona. Pel que fa a Barcelona, no trobem incidències a aquesta hora. Se circula còmodament a les dues rondes. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem en l'àmbit urbanístic perquè l'enderroc de la part de l'Art Tèxtil, que és propietat de Solvia, acabarà a finals del mes d'octubre. Així ho ha apuntat la promotora Ràdio Sabadell just dues setmanes després que les màquines arribessin a l'antiga fàbrica de Covadonga. Tot i això, les obres de construcció dels 165 habitatges nous no començaran fins a mitjans del 2019, que és quan, segons els càlculs de Solvia, s'obtindrà la llicència per fer-les. Amb tot, es preveu que els immobles estiguin allà enllestits a finals del 2021.
És el primer cop que la promotora fa públics els terminis d'aquesta obra que tant preocupa els veïns del barri de Covadonga. L'arribada de nous residents provoca reticències pel temor a que apareguin problemes amb els subministraments i amb l'aparcament, i també que s'intensifiqui l'anomenada ombra tecnològica. Des de Sòlvia, però, assenyalen que aquest projecte suposarà millores per al barri, d'una banda perquè cediran pràcticament 2.000 metres quadrats per fer-hi una plaça i jardins urbans, de l'altra perquè es conservarà la xemeneia de l'antiga fàbrica. A més, la promotora cedirà l'antic equipament esportiu del barri de Nostra Llar a l'Ajuntament. Des de Sòlvia també han recordat que els tres nous blocs d'edificis amb 72 pisos de renta lliure cadascun i 12 d'habitatge concertat comptaran amb 200 places d'aparcament, és a dir, més de dues places per habitatge. A més, els nous edificis també ofereixen 1.500 metres quadrats per a ús comercial.
I de Covadonga anem fins a Torre Romeu perquè la nova estació transformadora de mitjana tensió d'aquest barri s'instal·larà en el termini de 6 mesos. L'Ajuntament, Endesa i els veïns del barri així ho van acordar en una trobada dijous de la setmana passada. La ubicació, però, encara no està del tot clara. Els veïns proposen ubicar el nou centre al costat de la parada de l'autobús que hi ha al camí de Torre Romeu. El consistori n'ha de donar llum verda perquè Endesa pugui iniciar els treballs.
L'actuació suposarà acabar amb els talls de llum que pateixen des de fa anys els veïns i que en una ocasió van superar les 30 hores. La nova estació, a més, permetrà incrementar la potència del servei fins als 25.000 volts. Manuel Moya és president de l'Associació de Veïns de Torre Romeu.
Y que por lo menos que la gente, pues, primero que les llegue la fuerza que pagan a sus casas, que no les llega. Y segundo, que un corte de luz no puede durar tantas horas, porque si ponen un generador nuevo, pues yo creo que en minutos o lo que sea, pues se puede solucionar el problema, pero así no, porque si están necesitando 25.000 amperios y tiene allí 11.000, o sea, tienen que poner un generador nuevo con mucha más potencia, claro.
Així mateix, Moya celebra que Endesa finalment s'hagi compromès a resoldre la situació i recorda que el perjudici econòmic que ha significat els talls de llum per a les famílies i els comerços de la zona.
El coste económico a las familias que tenían los congeladores con el congelado o lo que sea y a las tiendas y todo, pues le ha creado un coste económico. Y claro, ahora estamos detrás de que se le abone a las familias algo. Y hoy precisamente se estarán rellenando algunos papeles para hacer la denuncia. Porque, claro, la aseguradora, como que Endesa no reconoce que hubo una incidencia, no paga.
Mentre la substitució del centre transformador actual no es posa en marxa, la companyia elèctrica Endesa l'ha arreglat, tot i que la potència continua sent molt baixa. El president dels veïns de Torre Romeu confia que no hi hagi tempestes fortes fins que no hi hagi la nova estació per evitar possibles talls de llum.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nombre d'alumnes vallesans que rebran una beca menjador ha crescut aquest curs en 1.500 respecte a l'any passat. Segons dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el curs ha començat amb 13.789 becats, xifra que es preveu que augmenti amb el pas dels mesos com passa cada any. Pel president del Consell i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, aquestes dades porten a una conclusió molt clara.
En contra, doncs, d'aquesta sensació general de que ja estem en uns moments de certa recuperació econòmica, és evident que aquesta no està arribant en els sectors socials més desafavorits, més febles, una situació de més vulnerabilitat, i que això significa un increment pel que fa referència a la quantitat de beques menjador que, respecte al curs passat, es donaran enguany. Com dèieu vosaltres, són 1.506 beques menjador més, però respecte al curs anterior, el 2016-2017, són 3.542, i respecte al 2015-2016 són pràcticament 6.000 beques menjador més.
En aquest sentit, assenyala que les famílies que rebran l'ajuda, 1.800 no tenen ingressos per treball i 759 tenen ingressos zero.
A més, la meitat dels sol·licitants estan rebent un seguiment per part de serveis socials. Aquest curs també repeteix un altre fenomen registrat en cursos anteriors. Només un 5% dels becats té finançat el 100% del cost del menjador escolar.
I només és així perquè es reclama, per tal de poder obtenir aquest finançament total, doncs un informe social que pràcticament situa, doncs, el nen o nena en una situació de desemparament. I nosaltres considerem que això és injust, que haurien de pagar en aquest sentit una situació, doncs, que fos molt més objectiva des del punt de vista econòmic i, a més, una graduació que fos molt més justa per part de les famílies i també pels municipis, que en definitiva és qui sobre recau, a més, doncs, aquest sobreesforç que han de fer per tal de poder acabar de finançar, doncs, la resta de que menjador no finançada per la Generalitat.
D'altra banda, el president del Consell Comarcal també denuncia la falta de beques menjador a la secundària, que a la comarca són poques més de 600. Jiménez insisteix que el problema alimentari persisteix als instituts i que cal abordar-lo per garantir almenys un àpat de qualitat al dia.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
5 minuts per un quart de 8, abocaments incontrolats de runa o la presència de tovalloletes humides són dos dels grans problemes amb què actualment es troba l'Ajuntament de Sabadell a l'entorn del riu Ripoll. Així ho ha confirmat avui el tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, en una entrevista al programa Al matí d'aquesta casa.
Es calcula que a Sabadell cada any hi arriben 250.000 quilos de tovalloletes humides a la depuradora, fet que dificulta el procés de neteja de l'aigua abans de tornar-la al riu. Joan Berlanga fa una crida a la població perquè deixi d'utilitzar aquests articles o bé no es llenci el vàter.
Bueno, nosaltres fem a vegades neteges, té un servei de manteniment, a vegades fem neteges específiques amb escolars, amb grups d'esplai, tenim les jornades al clean-up, però clar, fa difícil perquè queda enmig de l'aigua, queda enmig de les bardisses i no es dissol, i és un residu doncs molt, molt molest i que el tira bastant al medi, que segurament moltes persones no són conscients.
Berlanga ho ha dit després que aquest cap de setmana hagin aparegut peixos morts al riu per un suposat abocament il·legal. Segons informa el digital Nació Sabadell, la investigació de l'Agència Catalana de l'Aigua apuntaria a la crescuda del cabal del riu per les pluges de dimecres com la principal causa de la mort dels animals. El tinent d'alcalde explicava aquest matí que totes les anàlisis efectuades dins del terme municipal de Sabadell eren correctes i que, per tant, l'abocament podria venir de riu amunt. Segons l'ACA, la depuradora de Castellà es va veure desbordada per la tempesta i això podria haver provocat l'abocament, tot i que no hi ha presència de cap substància contaminant.
Les intervencions de les jornades del Nomenclàtor s'editaran per poder-les recuperar.
D'aquesta manera seran accessibles per a tota la ciutadania i així continuar el debat sobre els canvis que hi hauria d'haver i iniciar el procés de propostes. De totes maneres, des de la Regidoria de Cultura ja avisen que el procés serà força llarg, sobretot en relació a temes delicats com els de memòria històrica. La seva responsable, Montserrat Chacón, valora positivament les jornades.
Jo crec que, per una banda, vam aconseguir que el programa estigués orientat a... començant per un àmbit més abstracte, més general, i conforme anàvem passant les diferents taules, acabar-ho concretant a Sabadell. Això crec que ens ha permès fer des d'una mirada molt àmplia a una de més local. De públic, molt bé, ens ha vingut molta gent i estem satisfets. Ha vingut no només la gent implicada o gent que ha estat treballant des de l'àmbit d'entitats, sinó també amb ciutadans, que segurament és la primera vegada que s'apropen en aquesta temàtica. Per tant, la valoració que fem és positiva.
Les jornades van durar 2 dies i van intervenir més d'una desena d'experts.
Avui arrenca la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que s'allargarà fins al 23 de setembre.
El principal atractiu d'aquestes jornades és la presència de l'autobús autònom Erika, que passejarà per la ciutat durant tot el divendres. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, apunta la importància de la presència d'aquest bus a Sabadell.
És un autobús sense conductor que s'està promocionant, simplement no és que implantem un autobús autònom a Sabadell, no hi ha previsió de fer-ho a curt o mitjà termini, però sí que val la pena provar-ho perquè veiem que es pot pujar amb un vehicle sense conductor i que no passa res.
A banda del bus autònom, una altra de les novetats d'enguany serà una mostra de bicicletes elèctriques que, a diferència d'altres edicions, arribarà a tots els barris de la ciutat.
I Entesa per Sabadell denuncia les complicitats delictives entre el Partit Socialista i Esmatza.
La formació cívico-política considera que el PSC ha de clarificar si és a l'Ajuntament per defensar els interessos de la ciutat o bé per encobrir, diuen, les seves activitats il·lícites, fent referència a les últimes votacions al ple municipal sobre els requeriments d'Esmatza. Entesa també vol conèixer quina implicació hi van tenir en el cas els actuals membres del partit. Aquest comunicat és una resposta a la interlocutòria publicada la setmana passada sobre la peça 28 del cas Mercuri, sobre presumptes irregularitats en el contracte de la neteja d'Esmatza per part del govern socialista de Manuel Bustos.
I obrim pàgina cultural, la Cava Orpí ja ha presentat els 11 espectacles que formaran part de la seva programació de la tardor.
Pots despertar-te un matí volent trobar-li un sentit a això que tens al davant.
El cap de cartell serà Manu Guix, que vindrà a Sabadell només acompanyat del piano de cua. Però UIU Promotors ha buscat altres noms coneguts del panorama musical català, com Núria Feliu o Haldor Mar.
La temporada de tardor de la Cava Orpí l'obrirà el grup musical Los Duendes, uns habituals a donar el tret de sortida a la programació el 19 d'octubre. Els seguiran Núria Feliu amb cançons i poemes tradicionals catalans i l'Albericus Blues Band. Al novembre visitarà la ciutat Haldor Mar, cantant islandès conegut pel seu programa de TV3 Catalonski. A continuació, la nova aposta d'Ullo Promotors, dos espectacles de música clàssica i el cap de cartell, Manu Guix. El músic i pianista visitarà la ciutat el divendres 23 de novembre, com explica el responsable d'Ullo Promotors, Pere Orpí.
Ve en Manu Guix, que el vam portar aquest estiu al Fresco Estival amb tota la banda i es va quedar molt fora i ens van demanar si tornaria, si tornaria. I en aquesta ocasió vindrà la Cava en un espectacle en solitari amb piano de cua, que és una cosa que fa molt poques ocasions, però hi ha molt bona relació i aquest és un dels espectacles, podríem dir, gairebé el cap de cartell.
El 30 de novembre es farà un homenatge al col·laborador de Ràdio Sabadell, Pere Massaguer, creador i director del Xocolata Express. Per acabar la temporada hi haurà una actuació del pianista Lluís Coloma, nou funcions de l'Il·lus Teatre per Nadal i l'humor de Pep Plaza el 4 de gener.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de fer un repàs a tot allò que ha passat fora de Sabadell i de la comarca. Comencem en l'àmbit judicial perquè ha estat citada a declarar com a investigada la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach.
Ho farà pels anuncis del referèndum de l'1 d'octubre. Llorach ja havia passat pel jutjat número 13 de Barcelona i pel Tribunal Suprem en altres ocasions per declarar com a testimoni.
El Ministeri d'Interior va activar una aplicació informàtica per coordinar tots els cossos policials durant el referèndum de l'1 d'octubre, però no va funcionar.
Segons publica avui el periòdico, l'app va donar problemes a demarcacions com Girona i Lleida, de manera que es va optar per utilitzar una graella d'Excel. Així se'n desprèn de l'informe remès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Departament d'Interior pagarà als Mossos d'Esquadra les hores extres pendents abans de final d'any.
Així s'hi ha compromès en la reunió realitzada avui, després que centenars de gent s'hagin concentrat a les portes del departament demanant el compliment dels compromisos pendents. Des dels sindicats consideren la mesura com un punt de partida per seguir negociant.
El Vaticà ha ordenat la suspensió durant 10 anys d'un capellà de Zamora acusat de abusos sexuals.
Els fets van tenir lloc fa 35 anys al Col·legi Joan 23 de Puebla de Sanabria contra un jove discapacitat. Tot i que el sacerdot està en llibertat amb càrrecs, el Vaticà considera que cal emprendre aquesta mesura. Un cop superats els 10 anys, el sacerdot podrà celebrar l'Eucaristia només amb una autorització expressa.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, impulsarà una reforma de la Constitució per acabar amb els aforaments.
Ho ha anunciat durant la compareixença de balanç dels 100 dies de govern, al·legant que és hora que els representants polítics i càrrecs siguin iguals que la resta de ciutadans a l'hora de sotmetre's a la justícia. La reforma podria estar aprovada en 2 mesos si Sánchez obté el suport d'altres formacions com el PP i Ciutadans, ja que necessita 3/5 parts del Congrés per tirar-la endavant.
I encara en política, el president del Parlament, Roger Torrent, repta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'atrevir-se a fer un referèndum.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torrent ha posat en dubte que el 70% dels catalans aposti per millorar l'autogovern, com defensa el líder socialista ahir en una entrevista a La Sexta. Segons Torrent, els números reals van quedar plasmats en les eleccions del 21 de desembre i en el referèndum de l'1 d'octubre.
És moment dels esports. Pau Vituri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sensació d'haver-se tret un pes de sobre al Centre d'Esport Sabadell després de sumar la primera victòria de la temporada. Ha som mal ferit, però el conjunt arlequinat va haver de suar per remuntar i acabar imposant-se per 1-2.
Sí, el Sabadell es va haver de sobreposar al golaç inicial de falta de Fullana. Aleix Coc, lliure de marca en un servei de cantonada, va empatar abans del descans. L'equip va millorar ostensiblement a la represa i el jove Pol Ballesteros, debutant ahir com a titular, va culminar la remuntada amb un xut creuat. Fins i tot Edgar va fallar un penal a les acaballes del partit. El lateral dret Òscar Rubio espera que aquest triomf suposi un punt d'inflexió.
No te dono temps a pensar moltes coses que no siguin el partit, perquè a més en aquests camps que hi ha molt pilota aèria, passes d'un àrea a l'altre en qüestió de segons, i són partits que estan molt concentrats, no? I jo crec que ens ha pogut adaptar molt bé, i bueno, esperem que ens doni aquest impulset de moral per continuar així.
El Sabadell dorm aquesta setmana en 15a posició amb 4 punts. L'equip gaudirà ara d'un dia de descans demà i tornarà dimecres als entrenaments per preparar el Sabadell Ontinyent de diumenge a les 5 de la tarda i des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Aquest matí s'ha presentat oficialment la renovació de la gespa artificial del Camp Bà del Complex Esportiu Olímpia. El cost de l'actuació ha estat de 138.000 euros i substitueix l'antic terreny de joc que tenia 9 anys de vida.
L'anterior gespa va ser motiu de denúncia a les xarxes socials en els darrers mesos pel seu deteriorament i el risc de lesions que comportava. La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Marisol Martínez, ha assegurat que van començar a traçar aquest pla d'actuacions fa 2 anys.
El deterioro de un césped no depende solamente de la cantidad de años que esté puesto, sino también del uso que se le da. Cambiar un césped no es un mal uso, es mucho uso, ¿no? Y por eso este era uno de los primeros a renovar.
Els rulls de gespa sense línies de joc s'han fet servir per revestir els talussos del voltant del camp. Xavier Guerrero és el regidor d'Espai Públic.
D'aquesta manera també t'estalvies residus que hauries de llançar, no? Per altra banda, ens hem guardat una bona part de gespa que també es reutilitzarà per altres espais de la ciutat d'usos esportius, que, és a dir, no per utilitzar-la per fer esport, sinó pel mateix ús, per omplir talussos i espais així que queden en terra i que amb el verd queden molt millor.
Els pròxims camps que tindran nova gespa artificial, segons ha reconegut també Marisol Martínez a la ciutat, seran el municipal de Can Uriac, casa del Sabadell Nord, i també el municipal de la Creu, llar de la Sabadellenca.
I parlem del Sabadell Nord perquè gaudeix avui de la primera victòria de la seva història, primera catalana. Un triomf que es va resistir les dues primeres jornades, però que ahir, a la tercera, va arribar en el derbi ballesà contra el Rubí per 1-0.
Els de la zona nord van saber patir el municipal de Can Uriac. Els rubinencs van començar avisant amb una rematada al pal, però a la segona part, arran de l'expulsió del visitant Kiki, gairebé a l'hora de joc, les coses es van posar de cara. A la jugada posterior i amb l'ajuda del porter visitant, Dani Muela, marcaba de capa el gol de la victoria.
Esta victoria supone mucho porque para un club como el Sabadell Nord, que es la primera vez que está en primera catalana, y haber conseguido los tres primeros puntos y haber marcado el gol de la victoria, pues yo personalmente estoy muy contento y muy orgulloso, y la gente pues muy contenta, y bueno, y era de esperar que la gente, si se consiguiera la primera victoria, iba a tener más confianza para que venga al campo, y bueno, estoy muy contento, la verdad.
El conjunt de Quico Díaz serà novè a la classificació amb 4 punts en 3 jornades i aquest diumenge visitarà el Can Vidalet, que també vesteix d'arlequinat i suma 2 punts més a la classificació.
En canvi, qui seguirà una setmana més sense victòries en el seu caseller és el Club Esportiu Mercantil. A la quarta jornada de la Lliga Nacional Juvenil, els Blaugrana tampoc es van poder estrenar al camp del Girona B.
I és la tercera derrota consecutiva del Mercantil, a qui ahir se li va posar coll amunt al partit amb el 2-0 a l'inici del segon temps. Joan Poc va retallar diferències i els mercantilistes van tenir ocasions per acabar empatant, però els hi va mancar una mica d'encert. El tècnic Dani Fernández no es mostra preocupat per l'inici del seu equip.
Mentre es vegi que l'equip té aquestes ganes de créixer cada dia i que té aquesta ambició a la competició,
sí que tard o d'hora els resultats arriben. Ja n'he viscut de moltes d'aquestes, desgraciadament, a la vida d'entrenador. Tens moments on fas la mateixa feina que quan guanyes, però no tens encert. No? Així que sí, començo perquè tenim bon equip, i quan comencem també a recuperar jugadors lesionats, que són molt importants, doncs segurament encara donarem un passet més, no?
El Mercantil suma un únic punt en aquest inici de Lliga i és 16è a la classificació. La pròxima oportunitat per buscar la primera victòria serà aquest dissabte a les 4 de la tarda al Municipal de Raona Marinals contra el Sant Andreu.
Les waterpolistes del Natació Sabadell, Paula Leiton i Gisela Ferrer, ja són a casa després de proclamar-se ahir campiones d'Europa categoria júnior a Funchal, a Portugal. Espanya va superar Rússia per 8-12 a la final amb dos gols de Leiton, boia i capitana de la selecció júnior.
I en el cas de Ferrer, és el segon or en dues setmanes després de ser campiona del món juvenil a Belgrat, a Sèrbia. La waterpolista de la Pedrera del club encara no ha assimilat aquest doble èxit. Són declaracions al programa Hotel Suís.
Lo fort és que la gent ja ho troba com normal, saps? O sigui, tu guanyes una medalla i és com, bueno, o sigui, és com si passés cada estiu i fos fàcil d'aconseguir, i el que realment la gent no sap és que és molt difícil. O sigui, tota la preparació que hi ha darrere i tot aquest temps que tu estàs, que ja no només és la preparació de l'estiu, sinó tot l'any tu treballes, a part de per la Lliga i la Champions, això, tot l'any tu estàs treballant perquè quan arribi l'estiu poder estar en un bon to i poder arribar bé a l'europeu i poder fer medalla, i si és d'or, pues molt millor, la veritat.
Ferrer també s'ha mostrat molt ambiciosa pel que fa a la temporada de l'Astralpool Natació Sabadell i els seus reptes a nivell personal.
En la Final Four, pues sí, jo també ja estic pensant, la veritat. Bueno, toca canviar el xip, toca ara un parell de dies de descans, anar assimilant tot això, que encara que no ho sembli, costa d'assimilar tot el que un guanya, perquè sí, és molt fàcil dir-ho, però anar-t'ho creient costa bastant. I nada, pues anar al club, seguir entrenant, com sempre, al 100%, seguir aprenent, sobretot seguir creixent com a jugadora, i a veure si aquest any pues podem fer alguna cosa gran amb el club.
Doncs el club, per cert, farà demà un acte d'homenatge a partir de 1:15 del migdia a tots els seus esportistes que aquest estiu han aconseguit medalla. És el cas, per exemple, d'Òscar Salguero, Sergi Cabanes i bona part de les noies de l'equip femení de waterpolo.
I Sandra Santanyes no es va poder acomiadar amb bon regust de boca a les competicions internacionals abans de la seva retirada. En el quilòmetre 35 del recorregut, la ciclista sabadellenca va posar peu a terra i es va retirar del Mundial de Marató BTT.
La de l'Olympia Cycles reconeix que no va tenir les millors sensacions des de la seva arribada a Lavaredo, a les Dolomites italianes. I tot i prendre la sortida aquest passat dissabte, es va trobar amb un recorregut de duresa extrema.
Durant la setmana ja entrenant no em vaig trobar gens bé, era una carrera que es corria amb alçada, arribàvem a la meitat de carrera, arribàvem a 400 metres, i era, la veritat és que eren ports molt salvatges, no? De lo més dur que he pujat mai en medida. El primer port eren 4 quilòmetres a una mitja del 18%, no? I així, doncs, hi havia 8 premis de muntanya que tots eren d'aquest estil, no? I, bueno, el dia que vam arribar el dimecres ja entrenant no em vaig trobar gens bé i, bueno, doncs no presagiava res bo durant la setmana, no?
Santanyes es troba des d'ahir mateix a Sabadell i ara es prendrà un parell de dies de descans abans d'afrontar l'última competició del mes, la Catalunya Bike Race.
D'altra banda, Aleix Gómez ha estat escollit en el set ideal de la Champions d'handbol.
Sí, l'ex de l'Oar Gràcia ha rebut aquest reconeixement després de marcar 11 gols en la derrota del Barça a l'Assa a la pista del Rhein-Neckar alemany a la primera jornada de la Champions.
I en últim punt, avui es tanca la quarta jornada de primera divisió.
Ho fa a Montilivi a les 9 del vespre en el partit que disputen Girona i Celta. Demà, per cert, comença la fase de grups de la Champions amb els partits entre el Barça i el PSV al Camp Nou a les 7:05 de la tarda i el Mónaco Atlético a les 9 de la nit.
Gràcies, Pau, bona tarda. Menys d'un minut per 8:15. Nosaltres tanquem aquí aquest Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dilluns. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.